Ja sabeu que amb la notícia del dia n'hem de fer referència i no és una notícia agradable, l'hem coneguda tot just fa unes hores, la mort d'un dels alpinistes més importants del nostre país, un dels millors en la seva disciplina, el Sergi Mingote. De moment les dades que tenim són poquetes perquè és una notícia que tot just coneixíem abans de les 2 de la tarda. Isaac Vilalta, què tal? Bona tarda.
Hola, David, bona tarda.
Què és el que sabem ara mateix? Què és el que ha passat en aquesta muntanya al K2? Recordem-ho, Sergi Mingote s'havia marcat el repte de ser el primer en ascendir, en coronar el K2 en ple hivern, cosa que no havia aconseguit mai ningú. De fet, dels 14 8.000s que hi ha al món, era l'únic 8.000 que encara mai s'havia pogut coronar a l'hivern.
Sí, mira, ara farem una mica de cronologia dels fets, posarem context a tot això que estàs explicant. D'entrada, l'alpinista de Parets del Vallès formava part d'una de les 3 expedicions que buscaven coronar el K2 en ple hivern. Fins ara s'havien coronat els altres 13 8.000 a l'hivern, i tot sense oxigen artificial, però mai, com deies, el K2, tot i no ser la muntanya més alta del món, que és l'Everest, el K2 sí que és, sens dubte, la més difícil i, juntament amb l'Annapurna, la més perillosa i la que té un índex d'accidents mortals més alt. Avui hi havia una escletxa de bon temps, amb uns vents moderats, que és potser una de les dificultats del K2, per tant, unes condicions favorables per atacar el cim i fer història. De les 3 expedicions, però, s'ha format un grup amb només 10 persones que han format part d'aquest atac final. Eren 10 xerpes, tots 10 del Nepal, i tots 10 amb oxigen artificial. El Sergi Mingote no formava part d'aquest grup. Ell no ha intentat aquest atac definitiu. En el seu cas, ha enfilat el camí de tornada al camp base, havia renunciat a atacar el cim i estava tornant al camp del camp 3 al camp base avançat. Mingote estava travessant l'esperó dels Abruços cap als 6.000 metres i ja a punt de superar-lo ha relliscat i s'ha precipitat avall. L'accident ha tingut lloc cap a les 4 de la tarda hora local, és a dir, a les 12 del migdia a Catalunya. En aquell moment allà, a l'Himàlaia, s'estava fent fosc i això ha dificultat el rescat, pel qual ja s'havia activat l'helicòpter, una operació que des del Manaslu estava gestionant l'alpinista italià Simone Moro.
Per tant, l'únic que sabem això és que ha patit una caiguda i que el que sí que sabem del cert és que el Sergi no estava en aquell moment fent l'intent a coronar aquest 8.000, que s'ha acabat coronant, però no ha estat una expedició on hi havia xerpes del Sergi i dius també d'una altra expedició que també era a la zona intentant el mateix que aquesta expedició del Sergi Mingote.
Sí, 3 expedicions, de les 3 s'ha creat un sol grup, tot amb xerpes del Nepal, tots tres grups, i eren en total 10 persones que intentaven aquest atac. El Sergi, ell ha caigut quan ha relliscat, quan estava baixant, quan estava passant l'esperó dels Abruços, com et deia, que és la via normal o la més senzilla per accedir al K2, si és que hi ha res que no sigui complicat allà. El K2 es coneix entre els alpinistes com la muntanya de les muntanyes. És la més difícil, la més complicada, la més cruel, tot i no ser la més alta. El cim del K2 es troba 8.611 metres per darrere de l'Everest. Situada al Pakistan, el que fa especial el K2 és la dificultat i el risc, juntament amb l'Annapurna, la muntanya més difícil. El K2, atenció, David, de cada 4 alpinistes que ataquen el cim, de cada 4 en mor un. No és la muntanya que té més morts, perquè a l'Everest, lògicament, l'ataquen molts més alpinistes, però percentualment sí que és la que pateix més accidents mortals. Molts moren quan baixen, la forma de piràmide de la muntanya, sobretot a la part final, i les condicions meteorològiques són les que afegeixen dificultat. I així com a l'Everest cada any hi ha moltes expedicions, al K2 no n'hi ha tantes. Els primers en coronar-lo van ser 2 italians, Lino Lacedelli i Achille Compagnoni, el 31 de juliol del 54, el 79, 1979, 2 nord-americans van ser els primers en coronar-lo sense oxigen i tots van fer-ho, això sí, per la via normal, la convencional, la que et deia, que és l'esperó dels Abruços.
Ara de seguida amb la Maria Guixà dibuixarem el currículum, qui és Sergi Mingote, qui era Sergi Mingote i, per tant, la dimensió de la seva figura. Insisteixo, un dels alpinistes més importants del nostre país. Avui el Sergi perd la vida tot just un dia que és històric per l'alpinisme mundial, perquè just quan perdia la vida en Sergi Mingote, un grup d'alpinistes aconseguia el que no havia fet mai ningú, fer el cim del K2 en ple hivern.
I recordes, David, aquest matí a la redacció discutíem com havíem de discutir aquest tema, alpinistes que feien història però amb un asterisc. Com deies, mai ningú havia aconseguit coronar el K2 en ple hivern. Sí que s'havien coronat els altres 13 8.000 en ple hivern i, a més, sense oxigen. Mai el K2. Avui, aquests 10 xerpes reunits de les diferents expedicions ho han aconseguit, però ho han aconseguit amb oxigen. Per tant, han fet història, però una història amb asterisc, que és el que hauria de ser el debat central d'avui, a veure com es valora aquesta gesta. Han aconseguit fer història, ho han fet amb oxigen, i això d'alguna manera relativitza
el que mai abans s'havia aconseguit.
Xerpes nepalesos, eh?
Sí, per tant.
De la zona, i que han pogut ser els primers en fer el cim del K2 en ple hivern. Clar, per molts que ens estigueu escoltant i no tingueu clar però qui era en Sergi Mingote, la Maria Guixà ens ha preparat un perfil, un resum de la figura d'un dels grans alpinistes del nostre país. Comencem, Maria, escoltant aquesta cançó, que era una cançó de Sopa de Cabra, aquest Camins, molt especial pel Sergi. Eh?
Sí, era una de les més especials, les que més li agradaven al Sergi Mingote, i la portava sempre a sobre per tenir-hi una referència, també per tenir sempre present el seu país, la seva terra, Parets del Vallès, nascut en aquesta localitat del Vallès Oriental ara fa 49 anys, aquest any hauria fet 50 anys, i de manera incansable, de manera reiterativa, sempre deia que la muntanya era la seva vida, i si podia anar sense oxigen, això que ara parlava l'Isaac, doncs molt millor. Havia arribat a competir en ciclisme fins que va descobrir l'escalada i descobreix, per defecte, aquesta passió que després, amb els anys, va anar convertint en la seva dèria, l'alpinisme, sempre, però, tocant de peus a terra.
Por no, però respecte sí que és cert que li tinc a tot, i jo crec que anar amb responsabilitat i anar amb una miqueta de seny és molt important. No, a vegades a mi em diuen, escolta, s'ha d'estar una mica boig, no?, per pujar a l'Everest sol. I jo sempre ho dic, no? És a dir, si estàs boig anant a una muntanya com aquesta, de ben segur que no tornes. Llavors jo crec que és un signe clar de responsabilitat el estar a aquestes muntanyes i el tornar de totes.
El coquet de la muntanya se li desperta l'any 1997 amb la primera expedició d'alta muntanya que fa a l'Equador. Tot just un any més tard ja descobreix el seu veritable amor pels 8.000 metres. L'any 98 fa el cim del Xoio, que té 8.201 metres, i va seguir amb el Xixapagna, que en té 8.027, un any després, l'any 99. El gran pas endavant, el seu gran amor per la muntanya, arriba el 2001, quan Sergi Mingote toca el sostre del món. És el 2001 quan corona l'Everest i aconsegueix els 8.848 metres en solitari i per la cara nord.
Amb el moment que vaig estar a punt d'arribar a dalt, que és quan va sortir el dia, veure com el sol, doncs el reflexe del sol, el color taronja, doncs surt per l'horitzó, i l'horitzó no és com el coneixes fins ara, que l'horitzó és recte, és un horitzó ovalat des del cim de l'Everest, es veu la forma ovalada de la Terra, jo crec que això doncs, no entrava ni en els meus somnis, no?, i que va ser molt especial.
El magnetisme que sentia Mingote per l'Everest troba una extensió l'any 2003, ascensió transmesa en directe el 22 de maig del 2003 per TV3 i per Catalunya Ràdio.
Des del cim de l'Everest, primer que res, doncs agrair a tothom el seu suport. Un missatge, ja sé que ha acabat la guerra, però un missatge per la pau, perquè duri durant molt de temps. Una abraçada i un petó a tota la meva família, a tota la gent que està al Tururut, però sobretot a la meva dona, que és la que més pateix això. T'estimo, Míriam, carinyo. També vull desplegar una bandera com a celebració dels 20 anys de TV3 i Catalunya Ràdio.
Sergi Mingote va tocar el sostre dels 5 continents, va sumar més de 20 ascensions a muntanyes superiors als 6.000 metres, va completar les travessies als deserts del Gobi, a Mongòlia, del Genet al Sàhara, va travessar l'estret de Gibraltar nedant, va realitzar la travessa del gel patagònic sud, i l'any 2000, juntament amb el seu company d'Almeria, Javier Campos, arribava al Pol Nord magnètic.
Ja ho tenim. El Vallès Oriental, un cop més, a un lloc, a un dels llocs més inhòspits de la Terra. En aquest cas, els 79 graus nord, 42 minuts, del Pol Nord Magnètic.
El maig del 2018 va anunciar que deixava l'alcaldia de Parets del Vallès, a la qual havia accedit el 2011, per centrar-se plenament en l'alpinisme.
Bon amics, escolteu. Us estic enviant aquest missatge perquè vull que sapigueu de la meva veu que en poques hores doncs, anunciaré que deixo l'alcaldia de Parets. I penso que vosaltres ho teníeu que saber doncs, abans de assabentar-vos pels mitjans de comunicació. Crec que he fet una etapa. De fet, ja quan vaig entrar fa 8 anys doncs, vaig dir que estaria dues legislatures, i jo penso que la política més no ha de ser per perpetuar-se, sinó que ha de ser per complir objectius. El projecte de poble que havia imaginat doncs, l'he pogut complir, i tinc nous reptes, i tinc noves il·lusions, i tinc nous projectes.
Un d'aquests nous reptes va ser tot just mesos després, l'estiu del 2018, quan escalava sense oxigen el K2. Una muntanya que ell sempre havia explicat que tenia una espècie de relació d'amor-odi, on finalment avui ha perdut la vida. El 2019 va entrar al llibre de Guinness dels rècords, després de pujar 6 8.000 en 367 dies i sense ajuda de l'oxigen, i també al marge de l'alpinisme, doncs, molt vinculat també a projectes solidaris, l'últim, la creació de la Fundació ONAT, on va ser el pare espiritual dels premis inclusius de l'esport català.